El matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I si sou seguidors d'aquest programa, ja sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles persones sabadellenques singulars que ens transmeten la seva alegria de viure. I ho fem sempre acompanyats de l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, Raquel.
Avui tinc moltes ganes de, doncs això, de fer aquest recorregut per la trajectòria vital i professional del nostre convidat, perquè farem un viatge en el temps.
En el temps i...
Fins al 1927, que va néixer,
exacte,
que es diu aviat.
Exacte,
96 anys té l'artista.
Estem emocionats perquè realment és un privilegi estar al costat d'història viva. El nostre convidat d'avui, sí, com deies, és un testimoni del segle XX i XXI. Sí. I com tu deies, Sabadell, València, París i Normandia, principalment, són els llocs on ha viscut, i han estat llocs on ell ha forjat el seu esperit cultural i creatiu. Sí. Amb una obra immensa, apassionada i emotiva. La seva pintura, podríem dir que és mitològica i simbòlica, i a la vegada pretén fer una reflexió sobre la mateixa pintura, no? I sempre la recerca, doncs, d'això, de les formes pures, no? Una persona que jo definiria, doncs, com la joie de vivre, com si és en francès, no? Que ella és una persona també afrancesada, tot i ser catalana i tot, sí, això, però és una persona, doncs, afrancesada, amb aquesta permanent joie de vivre que porta, no?
Xavier Urach, bon dia i benvingut al matí de Ràdio Sabadell. Bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia. Content, com sempre, d'estar aquí a casa nostra, ben alegre, d'una manera definitiva, sí, que visc aquí. Oi? Vaig arribar, acabat d'haver passat uns 60, 70 anys a França, i vaig arribar a principis de l'any 51, a viure el jovenet, i viscut fins fa poc. Fins per que anàvem i tornàvem, però ara ja em quedo definitivament a Sabadell, a casa de la meva edat.
Clar, la seva llar...
Escolta, Xavier, ja has de dir, comencem, Raquel, pel començament.
Per l'inici, on vas néixer?
On vas néixer? Xavier. Va, fem un recorregut.
Jo vaig néixer a Sabadell el 20 de novembre de l'any 1927, ja fa anys.
Ja ha plogut, ja.
On vas néixer?
A la plaça de les Barquilles. Jo crec que sóc l'únic sabadellenc que ha nascut a aquella plaça tan petitesa, que no hi ha pisos de lloguer, de famílies sabadellenques, hi ha 4 o 5 botigues emblemàtiques.
Exacte, recordem que la plaça...
És
de les...
a prop de del vitrall,
exacte,
no?
Exacte, és a la plaça de les Marquilles.
Sí. Exacte, és exacte. El número 2, que ara hi ha florits amb flors artificials, i abans era, sí, doncs, la casa estudi del meu oncle avi, del Berrifà Plana, fotògraf, fins que ho va deixar, i se'n va anar a Barcelona, cap d'uns quants anys va tornar a muntar una galeria fotogràfica a la Via Massagueu, número 44, allà vam passar la guerra.
No corris.
Quina memòria, Xavier, quina memòria.
I que vas néixer? Vas néixer a casa o vas néixer...
Vaig néixer a casa, sí? A casa, al primer pis. Encara conec l'habitació que jo vaig néixer, el número 2 de la plaça de les Marquilles.
On hi ha l'Arc del Vitrall, és aquella plaça,
davant
de l'Arc del Vitrall, del Joan, allà.
I allà, sí, vam passar uns quants anys de la nostra vida, fins que vam anar a Barcelona, uns 12 anys, i allà el meu pare doncs va decidir anar a València, sí, a provar nous negocis, i allà es va establir, i allà jo vaig ingressar a l'Escola de Belles Arts, i va ser una cosa fabulosa, molt maca, estic molt vinculat a València, me l'estima molt, però clar, jo anava molt sovint, tornava a Sabadell. Clar. I a Sabadell vam fer coses inclús relacionades amb València, que va ser molt impressionant. Va ser l'última exposició que jo vaig fer abans de marxar a París, una exposició col·lectiva amb valencians de l'escola de Sant Carles de València, i vam exposar a Sabadell, vam fer una exposició que van haver cops de puny al carrer, perquè deien que eren nosaltres massa moderns, que ho fèiem tot.
Massa revolucionaris, no?, per l'època.
Això que era una mica massa, oi?
Que era abans o després de la guerra, això?
Després
de la guerra.
Jo parlo dels anys 50, i va haver una exposició on hi van bé balades. Per exemple, hi havia el gran amic que tots coneixeu, l'Andreu Castell, que es va donar cops de puny amb els més clàssics, amb el Molins de Mur. Sí. Va ser una cosa fantàstica, d'allà ja me'n vaig anar a París, amb una beca, la primera beca que es donava a València, i allà vaig trobar inclús catalans que venien, molts de la ciutat de Barcelona, l'Institut Francès, hi havia l'Antoni Tàpies, el Basc Xirida...
Tots aquests els vas conèixer?
Tots, tots els petits van venir a Rafa Casamada i la seva jove esposa... com se diu de la Fundació Caldes, el poeta, home, el cap se me'n va una miqueta, perdoneu.
No, no, home, i tant, no,
no
que
perdoneu. Sí, el que ha fet la Fundació Caldes de Sarac. Sí, home.
Ah, sí, home, el Palau...
El Palau i Fabra.
El Palau i Fabra,
el Josep Palau i Fabra, vam ser molt amics, i el Sant més gran que jo, i vam passar unes aventures junts, i recordo que va ser un moment que el cèlebre Clouseau va fer aquella pel·lícula tan interessant amb Yves Montand, que jo havia de fer un paper molt important, però vaig haver de tornar a València per fer el servei militar i tot això, i ho va fer el Palau i Fabra, va fer el segon paper d'aquella pel·lícula, El salari de la por.
El salari de la por, aquesta és molt bona, eh?
Sí, sí, doncs aquesta, havia de fer un tercer paper,
d'actor,
jo vaig passar el Palau i Fabra, que ho va fer ell, amb Yves Montand.
I Yves Montand el vas arribar a conèixer?
Sí, sí, vam ser veïns de Normandia, oi tant, jo he conegut molta gent, a causa de l'estat de Normandia molts anys, i Yves Montand tenia una casa a tres passos de la meva, i preníem cafè junts, amb Simon Signoret, la seva senyora.
Simon Signoret.
Oh, una gran senyora, una dona molt maca, i ell també era un xicot esplèndid, molt jovial.
I una pinzellada abans de tot això, que és interessantíssim, com era Sabadell? Sabadell aquest de les places de les Marquilles, de petit?
De petit, el... quan era...
Home,
un nen.
Passa, és difícil dir-ho, perquè jo m'he estimat sempre molt Sabadell i tinc uns records, i dic, mira, estic content d'estar aquí amb vosaltres, i recordo alguna vegada que havia anat de jovenet a Ràdio Sabadell, els anys, espera't, quins anys devien fet, el 40, 41, que jo, la persona principal, no sé quin càrrec tenia ja, era el senyor Papell. I sé que un dia hi va haver un rebombori grandíssim, tots cap a Ràdio Sabadell, què passa? És que mi Sabadell no sé què ha passat. I ara han nombrat mi Sabadell de la nena del senyor Papell, del director de la ràdio, una nena de 4 o 5 anys. Tinc una fotografia molt maca, ja la buscareu a la
porta. I tant, això és història.
És preciosa, oi? Ràdio Sabadell dels anys 40, veurem, oi? Bé, hi ha tots els pintors de Sabadell.
Imagina't.
Hi ha el Fitzgobert, el Molins de Mur, el Vilaplana, que eren nanets, eren tots nanets, i jo tenia... 6 o 7 anys.
Imagina't que això ho va.
Això inclús el temps de la República, no? El temps de la Segona República.
Sí, el temps de la República, i tant, el senyor Papell sembla que era molt republicà, un senyor molt maco, molt jovial.
Sí.
Bueno, ja feien coses, a la ràdio Sabadell.
I tant.
Al cap
de tants anys tornar a aquesta casa...
Encara continua, doncs, això, doncs, al peu del canó, aquesta institució, però Xavier...
Per molts anys puguem continuar...
Sí, un pioner.
I tant.
I Xavier, què és el que el va portar, també, doncs, a dedicar-se, doncs, al món de l'art, no?
Sí, com
de
és,
la pintura.
Com és que et vas aficionar?
Ui, mare de Déu, tot això és complicadíssim i potser una mica llarg, oi, ja saps, jo...
Una pinzellada, va.
Mira, hi ha coses molt estranyes que han passat a la vida, oi?
Sí.
El meu pare era jovenet, va començar amb uns negocis a Sabadell, va enviar molt de mercaderia, em sembla que era a Madrid...
Això als anys 20 estem parlant, no?
Jo parlo dels anys 26-27.
Dictadura de Primo de Rivera.
I tant. Home, mira, fent una parèntesis, el Primo de Rivera va venir a Sabadell
amb
l'Alfons XIII, ja? Sí, hem de passar davant de casa que vaig néixer jo, de casa d'Orrifà, i ell, senyor republicà, catalanista, fins als ossos, que deien, va llançar oli d'oliva a la seda perquè passessin per lluny de casa seva, de casa nostra.
Perquè resistessin.
El rei va haver de baixar les sí? escales perquè va passar i acabar. Al cap d'uns quants anys va ser revés el contrari i va venir el president Macià a inaugurar, em sembla que va inaugurar l'estafeta de Correus el centre de Sabadell.
Que estava on hi ha el Trelec, el Trelec.
Exacte, el Trelec.
Allà on hi ha el Trelec, allò era l'estafeta de Correus.
Que era al costat de la casa que vaig néixer jo.
O sigui que vas estar a la vora al Macià.
I allà va estar el president Macià i es va fer retratar. I li va agradar tant el seu retratat fet pel meu oncle avi Rifà que es va convertir en la fotografia oficial de la Generalitat de Catalunya.
Imagina't, és que el Rifà era un gran fotògraf.
Sí, sí, i va dir el meu oncle, veus, nano, nanet, aquest senyor és l'avi dels infants de Catalunya. I jo li vaig dir, oncle, però si d'avi jo no en tinc un, és l'avi Valentí. I vaig dir, no, però aquest és l'avi de tots els nens. Diu, caram, sí que...
Li deien l'avi.
Un copet a la galta, recordo molt això, que és emoció de bé que no hi ha el president Macià.
I retornem, Xavier.
Aquí és on aquests... Això és el que et va fer anar pel món de la pintura de l'art, no? Aquests primers contactes.
Sí, a casa meu que hi passaven...
Qui passava?
Ja l'havia Massaguer, tots els pintors de l'època. A mi m'estimava molt el senyor Vilapuig, el Joan Vilapuig paisatgista, m'estimava moltíssim, jo li tenia respecte. No he sigut un seguidor d'ell acabat, però aquella època ho considerava jo com un diu. El senyor Vilapuig, el senyor Vilarrufat venia, em parlàvem de pintura, jo estava content. Bé, vaig anar dibuixant. Els escolapis, jo era el pintor que es ve de la nostra aula.
Vas anar als Escolapis.
Els Escolapis,
sí, tant,
no?
Sí, ui, això, mare de Déu, tinc uns records fabulosos als Escolapis.
Algun que es pugui compartir, algun d'aquests records d'aquells anys, de com era l'escola en aquella època?
Sí, mira, sense tenir... No parlo ja d'opcions polítiques, aquests senyors podien fer molts errors i donar-se damunt, però ens els ensenyava molt. En aquella època érem nanets. Jo tenia un mestre, el pare Lluís, que sortia del seminari, en aquell moment tenia 23 o 24 anys. Jo veig un senyor ja gran. Bé, en temps de la República ja no li deien pare, o padre, que li deien senyor Lluís. Jo el 18 de juliol del 1976, nanet de la meva edat, anàvem tots junts al col·legi, i vine, vine, Xavier, hem trobat el pare Lluís mort a la Riereta.
Va ser un dels que van matar.
Mare, diu, ja vaig anar allà, vaig veure el pare Lluís allà, i imagina't l'emoció. Vaig estar malalt una setmana.
El Riereta, la Ronda Ponent, que abans...
A la Ronda de Ponent, que hi havia un pont amb ferro, que els més grans es gronxaven, les barres de... Els petits ens feia por, i allà entre el llot, l'aigua bruta de sabó de les fàbriques, hi havia cosa el pare Lluís. Això emociona molt... Amb un infant em va marcar.
Home, tu diràs. Clar,
com no. I va venir a donar-me medicaments especials al cèlebre doctor d'aquella època, que era el doctor Badús, el Paco Badús, que li deien. I el seu pare ja era un gran metge sabadellenc. I bé, tot això són emocions que creia tot aquella època.
Oi? Llavors esclata la guerra, no? Llavors...
Oh, i tant. Oh, i mare de Déu, recordo...
Com recorda?
Principi de,
aquell moment.
De la guerra que va l'entrar dels nacionals per la via Massaguer. Els primers van passar uns italians a les 6 del matí i amb el meu oncle Rifeia, tots dos, vam sortir a la sèrie, veiem quina cara tenien i ens van fer el signe feixista amb la mà en l'aire. Viva Espanya, viva aquí, viva allà, viva Mussolini. I el meu oncle va dir, no faci res, que ens podríem matar. I acabat, vam anar a rebre els nacionals a la plaça de l'Ajuntament, Sì, aveva una cosa melodrammatica, una pellicola che si vedeva stracchissima, noi erano troppe, erano noi che patinavamo perché la gente era andata a saltare alla cooperativa. Il carrer de les Planes, Schivioli...
Sí, la cooperativa, sí. Encara hi ha l'edifici.
Exacte. Es va caure l'oli allà, davant de Cal Solsona, davant de del que havia sigut o bien acabat, i els soldats nacionals relixaven tots i n'hi havia més per terra que de nens. I ui, mare de Déu, què ens espera?
Déu-n'hi-do,
va ser l'inici d'un període...
Un període fosc.
Oscur, molt difícil,
molt,
no?
Molt gris,
complicat.
Molt fosc.
I llavors ja te'n vas cap a València, no?
Jo me'n vaig anar de València, cap a València, i allà va ser un món completament diferent. I vaig anar allà per seguir un negoci del meu pare, i el meu pare va ser molt maco amb mi, perquè va dir, nano, tu per un negoci no t'agradeu.
No serveixes.
Va veure que no...
Em dibuixava un professor de dibuix i vaig anar un any preparar l'entrada a l'escola de Belles Arts de València a casa d'un senyor de prestigi, molt ballet, molt maco, sí. Manuel Sigüenza Alonso, va ser el meu primer mestre, i d'allà vaig entrar a Belles Arts. I a Belles Arts va ser una gran aventura, jo vaig conèixer una València molt maca, molt de veritat, forta, els pintors que va ser fantàstic, vaig conèixer el gran Manuel Ojill, Eusebi Sampere, Fernández Hernández Montpou i els que han sigut els grans pintors del país fins ara, que hem fet tots vells. Jo sóc l'únic viu d'aquestes generacions.
I després sí, d'aquí cap a París, no?
Sí, vaig tenir això. Això va ser una aventura molt maca, perquè no ens ho esperàvem. Ja sabeu que aquí hi ha l'Institut Francès, a València no havia donat encara cap beca, el de Barcelona ja havia donat, i havien donat al Palau i Fabra, havien donat una beca al Ràfols Casamada, l'Antoni Tàpies, el Guino Bart, aquests catalans ja eren a València, a París,
ja havien marxat.
I jo vaig anar de primera que van donar a València, va ser una cosa molt maca, perquè quan vaig entrar al grup Z, un dels primers grups d'avantguàrdia d'Espanya, jo era molt jovenet, era el més jove del grup Ocès, i tenia pintura de feia, i mare de Déu, com deien abans, el que podem, bé, era senzill, pensava, vam exposar, i un bon dia, el moment que tenim una exposició a València, a la Galeria Abad, que va ser el nostre mecenes, em venen a buscar a casa. Em diu, vine, que aquest vespre hi ha un crític d'art que ve de París, que vol veure l'exposició, i ja ho sé tot, i jo hi vaig anar, i aquest senyor entra, s'ho mira, i el primer que va veure, que era al mig de l'exposició, era l'obra, que us he parlat de Manolo Gil, un pintor jove, més gran que jo, 4 o 5 anys més tenia, però molt sòlid, un pintor molt sòlid, era l'admiració de tot Espanya. En aquell moment, Manolo Gil, en aquell moment aquest senyor crític s'ho mira i diu, home, és molt maco, molt ben pintat, però és un senyor molt, molt clàssic, es segueix molt el català en ell, potser sí que tenia raó, i això... Ho va mirar, és maco, però molt, molt clàssic encara. Ho heu d'animar una mica, perquè hi ha coses de pintors amb vosaltres. I es posa davant del meu, jo era molt vergonyós, darrere d'una cortina, i el senyor Bas em agafa per la mà i diu, aquest és el Benjamí del grup, el més jovenet, és català. I el senyor diu, sí, ja em dono compte que ha de ser català. I diu, sí, bé. Esclar, es veu que és molt jovenet, amb aquestes peces veu que és jove, però ja se li veu una cosa, unes ganes de trencar. La seva qualitat de barceloní i tot això. I diu, bé, ja ho notarem, endavant, nano.
I de València.
L'endemà una altra vegada ve de Zara, i ja no hi pensàvem, aquest senyor. Jo cap d'un mes o dos, un dia estant a casa, a la tarda, hi havia el meu pare, i truquen, i diu, el senyor Uriac, diu, el meu pare, sí, sí, ara, tipa, de l'Institut Francès de València. I dic, pare, és per tu, li fa una invitació a l'Institut Francès, i diu, ja, vai, ara ho miro. I diu, el meu pare ve la meva habitació, truque, i em diu, no, no, gaire, gaire.
I el truca perquè, clar...
Perdoneu-hi, el meu pare emocionat, em diu, és per tu... Estàs convidat a França.
Imagina't.
I va ser el primer de València que va sortir de València per anar a París.
Cap a França.
Quin honor, no?
Allà,
quin honor.
Això és un honor. Xavier, posem una mica de música de banda sonora,
sí, sí, tant,
i continuem aquest viatge cap a París.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir le plat pays qui est le mien avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord écoutez-le craquer.
Quina màgia, quina veu, quina
tremolant,
cançó,
estem tremolant, fillo. Xavier, Xavier, qui és, qui és, qui sonat?
Oi, Jacques Barret, maco, un gran vell, que un flamenc molt maco, molt totes les seves cançons són maques. Ah, quina alegria.
Mira, tenim una sorpresa, Raquel.
Tenim una sorpresa. Joaquim Salà, Sanauja, bon dia i benvingut
bon
al dia, matí de Ràdio
gràcies.
Sabadell, que hem fet la sorpresa avui al Xavier.
Molt content d'estar aquí amb el Xavier. Jo, a veure.
Expliqueu-nos, sí, de què us coneixeu, Xavier?
Mare de Déu, fa molts anys, jo...
Ja estaves a París, eh? Estàvem a València.
A París, i bé, el Joaquim venia algunes vegades a casa, perquè vivien junts, eh?
D'on t'estaves a París, aviam?
Estàvem tots contents de rebre, inclús la meva sogra se l'estimava tant, sí. tant. Sí. I la meva dona, ui, sí. se l'estimava molt, també. I els meus fills, tots els Joaquim, és una cosa, quan venia a casa. I acabat els amics francesos, també ho coneixien tots.
I era de casa, no, Joaquim? Explica'ns aquells anys,
sí.
no?, com era a París i també...
Sí, havíem quedat que ell estava a València, li van donar la beca, sí. van donar la beca, i llavors amb la beca te'n vas cap a París.
Exacte.
Que era el més jove del grup Zeta.
Sí, ben, doncs, aquell senyor va deixar una carta al meu pare, pensant exacte. Que per mi, que em convidaven els dos mesos a París. I si vaig arribar allà i va ser molt fort, molt, va ser... L'endemà tenia ganes de marxar. Va ser gràcies a un gran amic, que va ser un gran homenot a tot el món, un Narciso Yepes, no sé si habéis conegut,
sí,
el gran guitarrista.
El guitarrista, el Narciso, sí, sí. Yepes.
Sí, sí, jo, en aquell moment estaven arreglant la meva cambra que tenia també a la ciutat universitària. I em va dir, hi posarem un d'aquells al costat d'un noi, llavors molt tímid, que sí? Es ve mig ceguet. I bé, no era encara el gran Narciso, va ser acabat. I acabat va ser un dels moments més macos de la meva vida perquè va donar un concert al Teatre Nacional de París, allà al Trocadero, quan aquell del Teatre Nacional hi havia 3.000 persones. I quan va anar a Narciso Yepes era una apoteosi tot allò. I sé que al final ja s'agrada a l'escenari i diu, ara em vull dedicar una al meu gran company de joventut a París, el pintor Xavier Ullach, una cançó de casa seva, del seu país. I va ser el testament d'Amèlia.
Quin moment, no? Més màgic.
I tal, va ser extraordinari, les 3.000 persones. Jo que he sigut sempre molt tímid.
Amagat, no? I tothom aplaudir.
Déu-n'hi-do, eh?
Com era, Joaquim, com era el Xavier?
Com era
també de jove, no? I en aquella època, amb aquelles, sí, visites que feies també a França.
Sí, bueno, passa, a veure, jo una mica va passar el mateix, eh? O sigui, que jo vaig tenir, bueno, jo vaig anar a estudiar a França,
sí.
O sigui, jo vaig fer el carrer 4 anys i després vaig tenir una beca com la que havia tingut, que era una beca per estudiants estrangers del govern francès.
Estem parlant dels anys 70.
Jo és dels anys 70, concretament del 85,
sí,
fins als anys 80 o 86, eh? Però... Aleshores, aquestes beques, això està molt bé perquè el govern francès ens va ajudar molt. Vull dir que
és un govern que aposta fortament per la cultura
altre,
i per donar...
Almenys en aquella època, a l'època del Xavier i el meu, era pràctic, era una mica un sou. No era simplement pagar els estudis i... Vull dir que estàvem... Érem privilegiats fins i tot en relació amb els estudiants francesos.
Era una beca digna.
Sí. Sí, i que a més podia durar una cosa, dubto que actualment existeixin, però el cas és que nosaltres això ens va anar molt bé perquè de totes maneres la vida a l'estranger a l'època no és el que és ara, o sigui que hi havia una molta diferència.
Era cara, no? Era cara.
Era car i era un món per nosaltres... tot i que és molt proper per la cultura i tot, però bastant diferent
no?
Pels hàbits. Ara s'ha uniformitzat tot.
I de més venint d'on es venia, no?
De la dictadura, però a més hem de dir doncs això, que jo vull que ens expliqueu doncs això, com era ser artista en aquella època, amb aquesta llibertat, no? Amb aquesta aposta que també doncs, suposo que us va oferir.
Això va ser dramàtic per mi i acabar ple d'una esperança, una cosa increïble. A causa d'aquesta beca vaig haver de matricular-me a l'Escola de Belles Arts de París. Perquè jo ja he fet tota la carrera, diu bé, perquè s'ha de balaguer de França. Bé, vaig anar allà, vaig matricular i vaig entrar a les classes de dibuix. I ja no va ser patègic per mi, va ser, me'n recordaré tota la vida, encara tremolo quan penso el que vaig veure. Entro a l'aula a València, de tot seriós, a vestir, hi havia la model, el professor, quan la model es havia de canviar, de senyoreta, repòs, i posava un albornoz, no es movia. Jo entro a París, vaig de la model, fumant un puro per els discípuls, grans com Sant Pau, barbuts, bevent cervesa, hi havia... fent petons de companys de costat i buscant, i jo amb la meva corbateta de camisa blanca i ara buscant i dic, mare, que dius, ja has fet si bé,
m'entorno
a València.
No, va
ser molt mal,
sí?
Va ser, a parar,
va ser fabulós,
ja veuràs, és...
I vaig dir, jo m'entenc d'anar, demà no vindré, no puc fer res abans d'aquesta gent, això són Picassos, oi? I bé, el segon dia hi som, i el tercer dia hi ha un japonès, com ara jo, i som i diu, ah, que tu ja havies dibuixat segurament, no? Dic, sí, fer Belles Arts a València, ah, i però els altres no venien. I abans de marxar, i al final de la classe, en ve un dal, un altre, un altre, un altre. Ah, subi, ah, 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 bé. I l'últim va ser el professor que ve i diu, senyor Uriac, si vostè demà no vingui, no té res que fer vostè aquí. I jo dic, mare, que ja ho veig, ja, si senyor, si ve, perdoni-me. Bé, passi per el despatx abans de marxar, però demà ja no vingui. Guardi els llapis, jo dic, mare, diu, quan ho estic el meu pare, perquè ja s'ha anat, home. I vaig al seu despatx i dic, bé, vostè ja ho veu, que no té res a fer, vostè té una formació magnífica, es veu que ve d'una gran escola. Dic, què passi?
I vostè patint.
Diu, el que ha de fer a partir de demà, vostè, és buscar un local, buscar un taller, començar a pintar, 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 pintar. I passi sovint per aquí perquè l'ajudarem. I primer, demà, demà mateix, telefoni i demani si té aquest senyor que l'orientarà. Ho dic al Palau Fabra, que a més que nosaltres vivia ja molts anys, i dic, oi, que mira, Josep, m'han demanat si té amb aquest senyor, i amb aquest, i mare diu, saps qui és? Dic, no. Diu, és el director del Museu d'Art Modern. Ah, jo no hi vaig, home, què vols que faci, pobre de mi? I diu, bé, ja s'ho compararé jo, bé, hi anem, ens rep Bernard Olival, Bernard Olival, el director del Museu de València de l'Escola de Belles Arts, aveva un vestit gris, un negre, corbata negra, aquest senyor amb uns texans, una camisa de quadres, sentat sobre la taula i el seu despatx, diu, ah, un pintor espanyol català, això m'agrada que comencin a venir que saben pintar.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Va ser fabulós. I jo, mira, noi, això, ja acabaràs exposant el Museu d'Art Modern de París. I jo acabo 70 anys. No? I diu, però mira, demà vés de part meva a veure que això ja em va l'entès amb Sabadell. Això ho tinc, em sap greu, però ho tinc posant clar. Hi ha un gran malentès. Em diu, vés a veure aquest senyor, que és un senyor molt maco, que és una galeria molt cutre, però molt, molt valenta. L'únic que fa coses maques a París. Vés i vermella. I vaig anar i era la galeria Breton.
Madame Breton.
Breton. Això era l'any 51. I vaig fer la primera exposició, encara no ens coneixíem.
Imagina't.
Déu-n'hi-do.
Jo no havia nascut. Encara no havia nascut. Ja, no havia Joaquim, què és el que destacaries tu també del Xavier, de la seva manera, doncs sí, això, d'entendre l'art, de com és ell. Sí. Jo avui gaudint, de sí, quina sí, memòria no, sí, i quina vida.
No, sí, home,
bueno, però té molta memòria perquè té molta sensibilitat i les coses no passen perquè sí, li queden. O sigui, això és evident. I a més, tot i els anys no ha perdut gens o memòria, al contrari. Jo també veig
té
que
més
passa
memòria
una mica que amb els anys d'això, més aviat els records passats em queden més vius.
S'accentuen, sí, no? Sí, això ho diuen sí, també. Sí.
No, jo el vaig conèixer molt més tard, o sigui, 20 anys més o menys, més de 20 anys més tard.
Sí. I d'alguna manera ja estava...
Hi ha una diferència de generació. Sí.
I estava ell consolidat.
Sí, no? Ell ja portava tota la vida, ja estava organitzat, ja tenia família, jo arribava com ell havia arribat, doncs, 25 anys abans.
I llavors arribes i ell t'acolleix, no?
Sí, bueno, perquè, entre altres coses, per una qüestió familiar també, els meus pares eren molt amics dels Uriacs d'aquí Sabadell, del carrer de l'Illa.
Sí.
Una família excel·lent i alguna vegada amb els Uriacs havien anat a casa el Xavier, la Françoise, aleshores vivien al Sisiem, a mi m'ho havien explicat, a sopar i tot això, i aleshores quan jo vaig a París em va dir, sobretot, la primera cosa, vés a veure el Xavier Uriac, que
suposo que quan vas arribar ja tenia el taller,
seguida,
no?, que explica.
Sí, llavors ja de seguida em van convidar, i ens vam veure molt regularment, eh? I després, quan es van traslladar a Normandia, hi anàvem sovint, que era una gran... sobretot per mi, que sortia de París.
Però, clar, explica'ns que tenim molt poc temps, Xavier, sí. Però, esclar, llavors de París ja saltes a Normandia, no?
Sí.
Això és el bueno, molt bueno, més cap aquí.
El que vaig dir és una cosa que també es posa fora massa llarga a explicar-ho, però molt emocionant, perquè tot allò era... dir els meus sogres que no em van poder disfrutar perquè es va morir abans, oi? I va ser una aventura molt bonica perquè és una mica llarga d'explicar.
Bueno, més que res, no? Que passes a Normandia, no? D'allà a Normandia, sí, sí. I llavors
va ser una gran aventura, va ser una gran aventura perquè va ser per mi el que jo he tenit tres salers immensos amb unes grans normandes del segle XVII, que ho vaig restaurar jo. Em vaig passar 50 anys restaurant allà dins d'aquella casa.
Sí, Déu-n'hi-do, sí, sí. No? I llavors...
I, és una mica difícil d'explicar, massa llarg, no voldria cansar, però hi va haver un prou, no facis més, de la part, per exemple, de la meva sogra. Jo sempre no facis més perquè tu estàs embarcant aquí, estàs cansant i tu saps que el dia demà jo tinc un fill que no saps... Jo dic, no he pensat mai en aquestes coses, a mi em fa il·lusió, vaig fer i un dia ve el fill i em diu, Xavier, tot això hem de parlar, s'ha d'acabar perquè... I bé, compren la meva part, diu, i mare de Déu, jo tan gran i tot això, serà molt difícil. I no, ja, diu que només us demano una cosa, i la meva dona, la seva germana, s'enfadà una mica, diu, jo sereu qui anomeni un expert. I diu, mira, bé, i per pel nord que lleven allà, no? I sí, sí, ve un expert i em diu, bé, ja fes això, ja no m'he dit. Però és que el teu cunyat m'ha demanat una cosa molt difícil. Jo sóc un home oficial, expert de l'Estat, i ho tinc de fer molt bé. I què li ha demanat el meu cunyat? Jo espantat, diu que ho valori el més baix possible, el més baix possible, que vostè no tingui cap problema. I diu, això no havia vist mai, jo no he cosa que he vist. Sí, jo li dic al meu cunyat, no, el teu és que ho sac, jo tardaré 40 o 50 anys a pagar-t'ho, però diu, jo cal de fer mi quina alegria.
Home, això sí que és una alegria, eh? Ja,
serà, és la casa del meu pare, restaurada, si ell la ballessi. Doncs va ser això.
Xavier, tenim una sorpresa, sí, perquè també. Aquí a la ràdio el temps passa molt ràpid i evidentment amb 96 anys és impossible doncs, a seguir doncs, a tota la biografia.
Ens quedem a Normandia
biografia. Ens quedem de moment a Normandia perquè hi ha una persona que ens ha enviat un missatge, també és un artista, és un artista de la llum i de l'art del vitrall, el Joan, que t'ha volgut deixar doncs, aquest
molt
missatge.
Molt maco, sí, sí.
Hola, bon dia, Xavier. Sóc en Joan, de l'Art del Vitrall. Bé, com vaig conèixer jo en Xavier? Doncs es dedica ben bé per estar en el barri. I aquesta va ser la coneixença fa uns anys, doncs quan ell va tornar i es va instal·lar en aquesta zona, doncs ens vam anar veient. I no recordo el moment, no sé si va ser que ell va vindre al taller o ens vam saludar pel carrer, el que sigui. La qüestió és que a partir d'aquest inici, doncs, bueno, cada vegada que ens hem trobat, doncs ens parem, xerrem, i ell ha vingut al taller, jo també he estat a casa seva. Vull dir que bé, puc dir que el Xavier que he conegut és un Xavier doncs planer, eh? No. I en canvi és una persona que la que s'obre, que s'obre molt ràpidament, doncs treu unes converses molt agradables, una persona amb molta memòria, amb molta cultura, amb molt de món, tant pot parlar de la Primera Guerra com de l'actualitat amb la mateixa presència, perquè doncs tant la seva llarga trajectòria doncs li permet i la seva memòria també. I per tant, doncs, haig de dir que el Xavier Oriach que he conegut, doncs, que és aquest Xavier planer, conversador, que no té mai un no, i que bé, amb aquesta memòria extraordinària que té i aquest bon parlar, i això doncs, realment és molt agradable de tant en tant fer-hi una bona xerrada. Xavier, bé, estic content que hagis vingut aquí a la ràdio.
Gràcies, jo també, Joan. Una abraçada ben forta.
I sàpigues que quan ens veiem pel carrer,
fins aviat,
no només saludant-nos, sinó aturant-nos i xerrant una estona.
Fins aviat, adéu. Joan. Adéu, adéu. Gràcies. Adéu, Joan. Molt maco.
A més, ha fet una gran descripció i també, doncs, això, posant en valor aquestes converses.
Li agrada,
no?
Quim, xerrar.
Sí, és un gran...
Sí,
sí, sí, sí. T'agrada xerrar, eh?
Sí.
Oi, si t'agrada raonar. Sí. No, no, està clar, molt bé, està molt bé.
I m'imagino que la resta, tal i com destacava ara el Joan...
Sí. Ja els havien passat moltes estones, converses
clar.
Llargues...
Oi, tant, sí. Tant.
Clar, perquè doncs, té aquesta vida, aquesta experiència, no? Que tu també, Josep, com a historiador...
Sí, no, no,
la és veritat
que...
és que és un gaudi,
però,
no?
És que... No sé, però si ja estàs, oi? A conseqüència d'aquestes coses, d'aquestes trobades i tinc d'aquests amics, vam fer a Normandia un centre de dalt que va ser molt, molt important, va ser molt important.
Va estar molt bé.
Precisament a causa d'això, d'aquest important, la visita que va fer el ministre de la Cultura, Jacques Lang, amb el seu director general de Belles Arts, vam tancar, vam parar. Perquè el primer que vam fer veure una Bienal Internacional d'Escultura. Venen, arriben i diuen, tenim molta pressa, tenim molta pressa. Ràpidament el que pensem, mira, aquí hi ha problemes molt greus de vosaltres. Quins problemes? Diu, per la qualitat de les obres que exposeu d'escultura contemporània és massa petit. Necessiteu vosaltres fer un bon lloc amb molt espai. Dic, senyor ministre, vostè veu la Bienal, la tercera Bienal, a 2.000 metres de terreny, però darrere en tenim encara 12.000. Diu, què dius ara? Teniu 12.000 metres? Aviam, tot això és per dir sí, tot això, malauradament, és nostre. Però fan falta molts diners, però... diner de res,
imagina't
diner de res endavant i vostè no sap paper i això ho tinc encara un dia ho tinc de deixar a vosaltres. Diu, no conec només tres llocs d'aquesta qualitat a França. Endavant.
I va ser important, no, Quim, això del centre?
Sí, i a més el lloc era magnífic, perquè era un terreny molt gran, ja ho he dit, molt bonic, amb les granges al costat i la casa, que era una casa com de l'època d'estiueig.
Sí, aquella època.
Sí, i era un lloc idoni, sobretot per l'escultura, perquè l'escultura necessita, sobretot, un entorn, eh? I també haig de dir que per allà hi van passar i van exposar molts sabadellencs, molts artistes sabadellencs, sobretot els caps de setmana era un lloc d'acollida
de trobada
hi ha molts artistes francesos. Va ser un moment extraordinari.
Estem parlant
bastants anys,
dels anys 80,
dels anys 80
fins als 90,
fins als 90, no? Més o menys
una dècada, no?
I una mica em sembla que va sacrificar la seva obra per fer allò, això és una mica
per donar espai a obres, no?
Necessitava molta energia.
Allà no volíem exposar nosaltres, cap dels meus col·laboradors, que són els coneixos, Jean-Pierre Schneider.
Sí, el Schneider, sí.
Ha esdevingut un dels pintors més coneguts de França, sí. Jean-Pierre.
Sí.
No, no, ja diu, ho deu una mica al centre. No va exposar mai al centre.
Sí.
I jo mai, tampoc, de cap manera.
I ja molt ràpid, i llavors és que se'ns acaba el temps. De Normandia, i llavors tornes cap a Sabadell.
Torno cap a Sabadell,
no
l'he trobat. La pèrdua de la meva esposa, que és allà, va ser molt dur. I acabat, jo sol no hauria pogut estar davant de tant espai. Eren tres cases.
Imagina't, era molt espai.
Molt espai.
I sort que va tornar.
Va ser una cosa molt gran i va fer-ho jo trobar novament Sabadell.
I com veu ara a Sabadell la ciutat i l'art, Xavier?
L'art tinc petites dificultats, acceptar que és molt difícil d'explicar i no m'agradaria mals entesos i tot això, però de pintors joves allà que m'interessen molt, molt. Jo crec que em sabreu citar nom i tot, però bé, soc franc del que sento de més profund del meu cor. Aquí tenim, jo diria, un ànima, oi? Un Oriol Vilapuig.
Sí, i tant, i tant.
Jo considero un dels millors artistes que té Catalunya. És així, bé, s'ha acabat.
Ho és, i la veritat és que demostra, també, doncs, també aquest talent, aquesta passió.
I aquesta ciutat, no?, d'aquesta ciutat que vas deixar l'any, això, sí. Plaça de les Marquilles.
Jo me l'estimo molt, Sabadell me l'estimo molt, perquè hi ha moltes coses, he sigut company, si es pot dir, entre cometes, del senyor fundador de Bosch i Cardellà.
De totes les, i tant, dels anys 40.
Dels anys 40, i per mi és com un Messi company.
De fet, a la Bosch i Cardellà que el van nomenar, no?, com a bàrbar.
Com a bàrbar de l'any.
Sí, de l'any, sí. No?, que és tot un homenatge, sí, també, aquest.
I són, continuen sent molt amables amb mi, però sí, tinc aquestes coses vinculants molt fortes, aquestes associacions i molt... Sí.
És que aquí tenim un patrimoni, és que és història viva del segle XX.
És una ciutat que té moltes especialitats i no les acabem d'aprofitar.
Exacte, i que s'han de posar en valor.
Jo me l'estimo molt, sempre dic.
I Xavier, per acabar, és que ens queden 4 minuts. Quan marxa l'alegria, en els moments difícils, complicats, on troba la il·lusió quan està trist?
Mira, passejant una mica pel record i esteu prou i amics molt difícil d'explicar tot això, però és molt fort i molt important, molt important. És molt important.
Hi ha algú que ens recomani?
Sí, per... que ens recomanes. Ens recomanes algú per venir aquí a compartir l'alegria de viure? Algú?
Oi, tant, mira, aquí anem a viure aquí, ja també...
Sí, el Quim ja ha passat,
sí,
que va venir.
Sí, el Quim ja va venir, sí. Vam gaudir molt de la seva alegria.
Josep Maria Repòs, que també és un bon amic.
Perfecte,
que ens sovint,
no ha vingut.
Un gran amic, també, del Joaquim, en fi, hi ha molt, molt...
Podríem dir, Quim, que és la joie de vivre, no?
El... Sí.
És la joie de vivre personificada, no?
Sí. Oi, tant, i tant, sí. I tant. No, sí, molt bé, Sabadell, me l'estima molt la ciutat. Molt, me l'estimo molt, molt.
I ara, Xavier, què farà? Ara, quan marxi d'aquí de la ràdio, què farà? Com és el seu dia a dia?
Pintes?
Pinta? Continua coses, pintant?
Sí, moltes coses de fi, moltes, i tant. I tant, tinc molta obra començada.
Sí, és veritat, allà a l'estudi, sí.
He tingut problemes de salut durant 2 anys, i he sigut una mica llarg, em sento molt més bé, ni de l'estudi, però tinc problemes de locomoció. Abans anava amb l'autobús, ara no hi puc anar. Hi ha petits problemes d'edat, oi?
D'edat, diu, Xavier, 96 anys, o sigui,
96, sí,
està, doncs, fantàstic. I nosaltres hem gaudit avui d'aquesta alegria de viure. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. I gràcies també, Joaquim.
Moltes gràcies.
Un abraçada, Joaquim, a tots.
Moltes gràcies.
Hem vist la sang que sols passant ser llei del món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.